Bon dia, són les 8.
Ambient assolellat i fresc, tramuntana intensa, anant de baixa durant el dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Molt bon dia, com esteu? És dijous, és 3 d'octubre, són les 8 del matí, això és el Supermatí, el despertador informatiu que fem conjuntament entre Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal per explicar-vos tot el que passa a casa nostra. De fet, avui tindrem un informatiu que destacarem diverses qüestions, com per exemple que quina serà la previsió de la producció de l'oli de l'Empordà i que en aquest cas preveu una millora de producció i la qualitat de l'oli en comparació amb la collita de l'any passat o al final de la temporada alta es deixa notar el mercat de treball gironí. També destacarem que la policia local de Palamós augmenta el nombre de serveis amb més de 9.700 actuacions fins aquest mes d'agost. I destacarem que aviat, de fet la setmana vinent, començarà el Festival de Jazz Costa Brava a Palafrugell. Tot plegat, doncs, en un supermatí, en un matí en què ara mateix ens llevem amb unes temperatures fresques. Ara mateix tenim uns 16 graus a Palamós i també doncs, 16 graus a Begur. En el cas de Palafrugell és de 16 graus i mig. Tot plegat, doncs, com dèiem, avui en aquest supermatí que repassarem aquestes qüestions, però abans també doncs, és moment de saludar a l'equip que farà possible el programa del dia d'avui. Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
També la Carme Pons, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tenim la Maria Alzina,
hola,
bon dia.
Hola, bon dia.
I també doncs, saludarem a la Laura Quiñonero, bon dia.
Hola, bon dia.
Per tant, doncs, amb elles el que farem serà repassar totes aquestes notícies que anem ja a fer el repàs dels titulars. Com us dèiem, doncs, us hem de destacar que la denominació d'origen de la protegida de l'oli de l'Empordà preveu una millora de la producció i la qualitat de l'oli en comparació amb la collita de l'any passat.
El president del Consell Regulador de la denominació d'origen protegida oli de l'Empordà assegura que les pluges van caure en un moment decisiu per les oliveres. S'espera que la producció d'enguany superi la de l'any passat, tot i que no s'arribaran als nivells de la darrera collita normal, la del 2020. És possible que els preus baixin lleugerament. L'ADOP Oli de l'Empordà inclou 900 hectàrees d'oliveres repartides entre l'Alt i el Baix Empordà, el Pla de l'Estany i el Gironès.
Doncs d'aquí una estona us ampliarem tota aquesta informació, però també al final de temporada altes deixa notar el mercat de treball gironí, perquè tan sols durant el setembre les comarques gironines han perdut més de 16.000 llocs de treball i deixen enrere el rècord d'ocupació assolit durant l'estiu. Segons les dades que periòdicament fa públiques el Ministeri d'Inclusió, a finals de mes la xifra d'afiliats a la Seguretat Social ha baixat fins als 368.000 persones, és que això vol dir un descens del 4%. De moment, però, encara no es deixa notar les llistes de l'atur perquè el setembre es tanca amb un 0,3% més de desocupats a la demarcació, cosa que s'ha traslladat en xifres i que suposa que hi hagi 93 persones més apuntades a les llistes. També us expliquem que la policia local de Palamós augmenta el nombre de serveis amb més de 9.700 actuacions en aquest mes d'agost.
Això implica que cada dia es duen a terme més de 40 intervencions o diligències, moltes d'elles derivades de les 12.000 trucades rebudes a la central de la comissaria. Aquest increment en l'activitat s'ha traduït en 33 detencions i 273 citacions, a més de nombrosos controls.
Unes dades que van doncs, fins al mes d'agost, després les ampliarem aquí al Supermatí, però també us expliquem que més de 700 establiments d'arreu de les comarques gironines participaran en la segona edició de la comercia de Sergi Villena.
Això implica que cada dia es duen a... Efectivament, aquest any més de 700 establiments participaran en la campanya que se celebrarà del 18 al 20 d'octubre i que ha incrementat un 16% les adhesions respecte a l'any anterior.
El Festival de Jazz Costa Brava arriba a la 30a edició i ho celebrarà amb la combinació d'artistes locals internacionals a Palafrugell. Els caps de cartell seran el contrabaixista nord-americà Kyle Eastwood i el cantant britànic de soul Mail Sanko, que actuaran al Teatre Municipal. Entre el 10 i el 20 d'octubre, Palafrugell també comptarà amb els concerts de Neus Mar i l'Escola de Música, amb els Combos i l'Energia Big Band. També us explicarem que l'Institut de la Bisbal i la Cooperativa de Ramaders del Baix Empordà impulsen un nou curs d'auxiliar de ramaderia. Maria Alsina.
La creació d'aquest curs a través de la col·laboració entre aquestes dues entitats respon a una necessitat creixent al sector ramader de la comarca, en el qual cada cop costa més trobar professionals amb formació.
I els equips de l'Oncotrail ho tenen tot a punt per viure la solidaritat de la cursa aquest any. Carme Pons.
La solidaritat i l'experiència pròpia són algunes de les raons que fan que els equips participin en l'edició de l'Oncotrail 2024. Els equips Butrulls de les Gavarres, Oncolligats, Sempre Endavant, Imbatibles, Camins i Xifles i Sol Gironès a per totes encaren la pròxima cursa amb moltes ganes.
Precisament avui, a partir d'un quart de nou del matí, parlarem amb Lluís Comet perquè ens expliqui com preparen l'Oncotrail, que recordem que tindrà lloc aquest dissabte i que sortirà des de Palafrugell i recorrerà la nostra comarca. Aquestes són algunes de les notícies que us ampliarem d'aquí una estona, però, evidentment, a part del que passa aquí a la nostra comarca, al Baix Empordà, també estan passant altres coses més enllà. El Partit dels Socialistes, Esquerra, Junts i Bildu són alguns dels partits que han exigit al PP que no permeti la celebració d'una cimera internacional contra l'avortament al Senat. Les quatre formacions han presentat escrits a la presidència i la mesa de la Cambra Alta, presidida per Pedro Rollán, i on el PP té majoria absoluta perquè rectifiquin. El grup Political Network, For Values, engloba diverses organitzacions d'extrema dreta i es defineix com una coalició transatlàntica de líders compromesos amb la defensa dels drets humans, la família i la vida. Al seu web anuncien la trobada al Senat per al 2 de desembre, que arrencarà amb una missa a les 8 del matí a l'antic Saló de Plens. La mesa del Senat va aprovar el 17 de juliol la celebració de la cimera. Pel que fa a la política, Carles Puigdemont no exercirà com a cap de l'oposició al Parlament. El líder de Junts per Catalunya ho ha comunicat als diputats de Junts en una reunió a Waterloo per preparar el grup de debat de política general, que serà, recordem, la setmana que ve. Segons ha avançat el Nacional, l'expresident ha aduït que, atesa la seva responsabilitat que va assumir amb el càrrec, no pot exercir ara de cap de l'oposició. Ara Puigdemont mantindrà l'escó de diputat a l'espera del que passi amb la llei d'amnistia, que el Tribunal Suprem no li vol aplicar i sobre la qual el Tribunal Constitucional tindrà l'última paraula. I pel que fa a la informació internacional, els atacs a Beirut s'han reprès aquesta nit. Diversos testimonis han sentit una forta explosió prop del centre de la capital libanesa, poc abans de la mitjanit a l'hora catalana. Segons properes a Hezbollah, també s'ha pogut veure fum a la part sud de la ciutat i dilluns va ser la primera vegada que hi va haver atacs al centre de Beirut. Aquestes són algunes de les notícies que us destaquem pel que fa a fora del Baix Empordà. I ara serà moment de la previsió del temps amb l'Isaac Vilà, perquè doncs, ens toca explicar què és el que tindrem. Però abans de tot, Isaac, molt bon dia.
Què tal? Com anem? Bon dia i bon dijous.
De fet, doncs, aquesta nit ha plogut. Ara també tenim vent de tramuntana que bufa a la nostra comarca. Per tant, plourà més en el dia d'avui?
Després de les pluges d'aquesta passada nit i matinada, la borrasca s'allunya cap a mar i darrere seu entrarà la tramuntana. Intensa a primeres hores, però baixant lentament d'intensitat durant el dia. Aquest dijous el sol dominarà arreu. A la tarda podrien créixer algunes nuvolades a l'interior i a l'extrem sud de la comarca, on no arribi la tramuntana, que podrien deixar algun ruixat aïllat. Les temperatures es mantindran a ratlla, amb ambient fresc. La mar estarà alterada, amb mar de fons de tramuntana al nord del Cap de Begur i, sobretot, mar endins. De cara a divendres, mantindrem el vent de nord i l'ambient fresc i variable.
Doncs bé, aquesta serà la previsió. Tindrem doncs, aquest ambient de vent que ens acompanyarà en el dia d'avui. Dit això, també és el moment, ara que són les 8 i 8 minuts, de sentir el comentari d'opinió d'avui. I avui ens el porta Xevi Cortadellas.
Benvolguts oients de Ràdio Capital. Ara que som en el mes d'octubre i que com cada octubre sembla que no són només aquestes columnes de Ràdio Capital el que torna, potser sigui el moment de parlar d'aquelles idees i d'aquelles lluites i d'aquella gent que pot fer l'efecte que ens han deixat. A mi em sembla que tornaran, si bé segurament d'una manera diferent, amb una altra cara, però amb el mateix fons, tal com també tornen aquells octubres plujosos que ens fa l'efecte que hi havia i que segurament no tinguessin la contundència rotunda en què a vegades els recordem. Tornen, tanmateix, any rere any. Com torna sempre, també, sempre, tot allò on hi ha, si més no, una part de veritat, on hi ha fons. Tornarà, doncs, n'estic convençut, aquella eufòria de dignitat, aquella il·lusió col·lectiva que va empènyer 2.266.498 persones a anar a votar ara fa poc més de 7 anys. Sobre quin volíem que fos el futur de Catalunya? Tornarà, sí, com tornen totes les idees i tots els llegats de totes aquelles persones que ens han deixat i que tenien fons, molt de fons. I ara penso molt especialment en Lluís Molines i en Jordi Frigola, un home de Palafrugell, un senyor de la Bisbal. Tots dos estimaven aquest país i aquest tros de país. Tots dos estimaven la seva gent, ni el que feien, ni el que havien fet. I a tots dos els agradava la història, i l'art, i la música, i tot el que tenia a veure amb el nostre passat recent, que és com dir també el nostre futur immediat. Sempre amables i sempre un xic sorneguers, sempre disposats a ser-hi i sempre disposats a donar un cop de mà allà on fos i pel que fos. Amatents a moltes lluites i a moltes reivindicacions populars, al costat de la majoria sovint silenciada, més que no pas silenciosa, d'aquest país. Perquè sovint ha passat que els que aparentment guanyen, no guanyen, a la curta o la llarga, no guanyen mai els aprofitats, els llagoters, els covards, perquè els vius, sense fons, són morts que encara no són amb els morts. I tenen idees que no són res, covardies, comèdies, renúncies, pura faramalla. I amors, en canvi, de qui perviu el seu llegat. Morts que d'una manera o altra encara hi són. Com aquests octubres carregats d'il·lusió, encesos de pluja i de vida que hem viscut i que ens fa l'efecte que hem viscut. Sí, perquè la veritat, la veritat, sempre torna i continua.
Són les 8 i 11 minuts. Esteu sentint el Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió a Ràdio Bisbal.
Cada dia era una trampa, desconnectant cada segon sense compassió. No sabia el que era viure sense deixar de pensar en aquella obsessió. Obria els ulls i no veia res més en aquest món. Adolescent, sense cap tipus de preocupacions. Estirats a sobre el llit, esperant la trucada que mai arriba.
És un quart i un minut de 9 del matí, seguim en directe al Supermatí. Precisament, l'Oncotrail, la trail solidària de 100 quilòmetres que organitza la Fundació Encolliga Girona, se celebrarà aquest cap de setmana amb la participació de 2.705 persones distribuïdes en un total de 310 equips. Per parlar-nos més de l'edició d'enguany i també de la prova, avui ens visita el director de l'Oncotrail, Lluís Comet. Molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Esteu ja, suposo, ja teniu... Bé, deu estar ja pràcticament tot enllestit, no? Però suposo que aquestes últimes hores, aquests últims dies, deu anar enfeinats.
A veure, realment ja ho tenim, diria, tot i tot enllestit ja, no? Però clar, a última hora sempre surten aquells imprevistos que no hi comptes, però bueno, per sort els ho podem anar solucionant tots i sortirà un dia, un cap de setmana perfecte. Així ho esperem tots.
De fet, aquest cap de setmana també us ho explicarem des de Ràdio Palafrugell, també Ràdio Capital, i que per tant doncs, anirem fent el seguiment de tota aquesta cursa. De fet, m'agradaria preguntar-te un tema sobre el procés d'inscripció de la cursa d'enguany, que va ser diferent d'altres edicions. Com va anar?
A veure, va ser diferent, va ser, sí, un xip diferent. És a dir, en altres edicions, la manera que ho fèiem era els que havien participat en edicions anteriors, a la edició anterior, el deixàvem inscriure d'una forma ràpida. És a dir, deia, guita tu, inscriu-te, i el primer que s'inscriu és el primer que tenia plaça. Amb el sistema aquest es va trobar que el sistema quedava molt col·lapsat, ja que hi havia molta gent que es volia inscriure, volia participar, i el sistema no ho acceptava. És a dir, hi havia molta gent davant de l'ordinador intentant entrar, i el sistema quedava col·lapsat a l'acte. Aleshores, això ens passava en una primera fase amb la gent que ja havia participat l'any anterior, com després, com quan obríem la segona fase, que era oberta a tothom, no? Era el primer que s'inscrivia és el primer que entrava. Sí. Això vam veure que no podia ser perquè era un estrès per tothom. Era un estrès per als que volien participar i un estrès per l'organització, perquè hi havien duplicats, hi havien després gent que havia entrat i no havia pagat, al revés, gent que havia pagat i no havia entrat. Va ser un drama, era un drama. Aleshores van dir, ho hem de canviar, no pot ser així. És a dir, continuem donant prioritat a la gent que ha participat, els hi guardem 100 places, però que tingui tot una setmana per fer una preinscripció. I un cop passat aquesta setmana, que bueno, farem un sorteig entre ells a mirar si surt. Bé, vam fer aquesta primera, i després vam fer la segona tanda, que va ser el procés el mateix. És a dir, ho veure tothom, com una setmana per poder fer la preinscripció, i després el sorteig, no? El sorteig que vam fer davant de notari. Aleshores creiem que va ser una forma molt neta de poder-ho fer. I bueno, i si vam arribar al nombre d'alumnes que estem ara, a 300 i pico d'equips, i que estem contents.
Per tant, suposo que l'any que ve mantindríeu aquest sistema?
Bueno, de moment estem aquest any.
Encara és aviat per parlar.
És a dir, estem barrejant diferents opcions, exacte, diferents possibilitats, i de moment ens volem centrar en aquest cap de setmana, que és el que importa.
Exacte.
Després ja vindrà, ja tenim temps per pensar l'altre.
Tindrem ocasió per parlar-ne. Ens centrem, evidentment, en aquest cap de setmana. Exacte. Porteu ja recaptats, això, 375.000 euros. Espereu que encara pugui augmentar?
No, ui, ja...
Encara ha augmentat?
Ja vas atreçat, eh? Ui. Sí, estem a 383. Jo he mirat fa... Deu fer un quart d'hora. Ah. 383 estàvem.
Doncs mira.
Aleshores, això pot anar pujant. Si no ho he mirat malament, perquè a vegades els ulls te fan males passades, no?
Pot ser,
però
pot
jo recordo, em sembla que hi ha aquesta.
Perquè el guió està fet ahir. Per tant, pot ser. Bueno, així ho canvis.
Ah, vale. Sí. Ja me'n sap greu, eh? Aperta, no, contrariat, però no. Bueno, però és bo, no? Perquè anem creixent de mica en mica.
Exacte, no, és que la pregunta era en aquest sentit, és a dir, que encara pot augmentar.
Sí, jo crec que pot augmentar, és a dir, d'aquí a demà i demà passat, perquè, és a dir, demà, de fet, demà passat al matí direm quina quantitat hem recaptat fins aquell moment, però les donacions queden obertes. Encara ben bé un mes, la gent pot anar fent donatius. El que passa que la veritat és que un cop passat l'esdeveniment, poca cosa es fa més, no? Però sempre hi ha aquell que va un xic escat i, bueno, que encara no ha recollit alguna cosa i l'ingressa. Sempre passa així.
Estem parlant amb Lluís Comet, que és el director de l'Oncotrail, sobre doncs, la cursa que celebrarem aquest cap de setmana. Heu fet algun canvi en alguns dels trams de la cursa respecte a edicions anteriors?
No, és a dir, aquest any vam mantindre purament el que era idènticament el mateix que l'any passat. Pot ser que un petit corriol a més entrem per un costat, entrem per un altre, però bàsicament és el mateix recorregut. l'entrada a pals, canvia una miqueta, és el mateix. És a dir, que la gent que l'ha fet l'any passat, aquest any serà el mateix. Si va patir amb un tram, també patirà aquest any. I això ho va trobar fàcil, també ho trobarà fàcil.
Tot i això, són molts els equips que s'hi apunten. Per tant, sempre una d'aquelles preguntes que se sol fer cada any és us plantegeu que en una pròxima edició puguin haver-hi encara més equips o ja és difícil de gestionar tot plegat?
Mira, no te sabria contestar en aquest moment. Sí, és una pregunta que sí que ens l'hem plantejada. Mira què podem fer l'any que ve o properes edicions, no? Sí, agafem més equips, però clar, abans d'agafar més equips, ara estem, no vull dir al límit, però quasi estem al límit del que podem fer. Però clar, és dir, agafar més equips, què representa? A veure, si només fos més gent, és a dir, més corredors que participessin, no es preocuparia gaire. Perquè el Timor és tan fàcil com en els avituallaments i portes més menjar, més voluntaris i ja està. Però el problema no és aquest, el problema són els vehicles que acompanyen en els equips. Pensa que, com a mínim, hi ha un vehicle per equip. Aleshores, hi ha llocs que, en aquests moments, els 300 vehicles no sabem ja on posar-los. Imagina't, si ara augmentem, en vez de 300, augmentem a 400 equips, són 100 equips més, 100 vehicles més que tenim, com a mínim. Va, on els posem? Això ens representa tindre que fer molts canvis. Aleshores, els farem? No ho sé, no t'ho sé dir-ho. Però ho estem estudiant, això sí, que és cert.
Evidentment, el nombre d'equips és molt important, la xifra de donatius també és molt important per ajudar els malalts de càncer i les seves famílies, però també és molt important la feina dels voluntaris que tindrem aquest cap de setmana a l'Oncotrail. Quines són les tasques que fan els voluntaris?
Fins a aquest moment jo diria que estem al voltant d'uns 600 voluntaris. Aleshores, són voluntaris que hi estan moltes hores, Lligant una miqueta amb la pregunta que m'has fet abans si podríem augmentar equips, evidentment augmentar equips representaria una miqueta més ingressos, no? Però hem de pensar també en els voluntaris. Els voluntaris, ja diu la paraula, són voluntaris, és a dir, que venen allà d'una forma altruista completament. Si a sobre els hi posem molta més feina i molta més tasques, no sé fins a quin punt no arribarien a aguantar-ho. Aleshores, això també ens preocupa. Ens preocupa la seguretat dels corredors, però també ens preocupa i volem garantir la seguretat dels voluntaris i que se sentin còmodes, és a dir, que no estiguin malament. Perquè jo crec que estan fent una labor estupenda, que sense ells no podríem fer res, aleshores no els podem carregar més encara.
Doncs és això, a vegades sí, que créixer a vegades pot empitjorar, no? Espatllar-ho, diríem, no? El que funciona, de vegades.
Sí. Nosaltres hem anat creixent molt a poc a poquet, és a dir, cada any hem anat augmentant el nombre d'equips, ara fa uns anys que ens estem mantinguent amb aquests 304, 310, estem per aquí, i veiem que en aquest número és un número que el podem assolir molt bé, és a dir, que el podem gestionar bé. Què passaria amb més gent? No ho sabem, aleshores el que dius tu, és a dir, si augmentéssim més, igual ens fumem una castanya. Mm. Dic que si els participants quan venen queden contents, nosaltres volem que es continuïn estant contents. És a dir, que no és una cursa com una altra, és una cursa solidària, que la gent ve a ajudar i que qui més qui menys, d'una forma o altra, s'hi troba amb la formatat aquesta. Aleshores, el que volem és això, gaudir de la prova. Evidentment, que tots al final acabem cansats i rendits, no? Però després quan fas l'anàlisi es diu, home, tu, ha valgut la pena.
Doncs abans d'acabar, perquè el temps que tenim sempre aquí a l'informatiu és molt curt, ens agradaria poder parlar més, però ja podrem parlar aquest cap de setmana a la programació especial. Però abans d'acabar, quant temps tenen els equips per fer la cursa?
Un límit de 30 hores. Dic que comencen el dissabte a les 9 del matí i tenen temps fins a la 1, si no m'equivoco, més o menys, del diumenge cap allà a la 1 a les 2. Dic que fins ara mai hem arribat al límit aquest, eh? L'any passat recordo que acabàvem a les 10 menys 5 o alguna cosa així, que és d'agrair, eh? I abans d'acabar jo voldria donar les gràcies tant a Ràdio Capital com a Ràdio de Palafrugell, és a dir, per la cobertura que ens farà aquest cap de setmana de la prova. Estem molt contents perquè, a més, molta gent ens pugui seguir una miqueta com aquest que diu des de casa. Això jo us vull donar les gràcies a les dues emissores d'aquí a Palafrugell per l'esforç que fareu aquest cap de setmana, que és tot molt agrair.
Doncs hi serem per explicar-ho. Recordem, doncs, una sortida que a quina hora es farà, Lluís?
A les 9 del matí. Doncs, és a dir, si voleu una mica de gresca, és a dir, a un quart de 9 ja començarem a estar per allà a la plaça de Can Màrio, que tindrem els autocaïdes dels dracs de la Bisbal, que ens donaran una miqueta de fressa. És a dir, que em va ser greu per als veïns, perquè potser els despertarem, no? Però bueno, és un cop l'any, tu ja es pot fer això.
Un cop l'any i un motiu solidari? No, la veritat és que ja és, diríem, una és una festa, la veritat, la imatge de la plaça de Can Màrio totalment plena, és una imatge espectacular.
Sí. És espectacular, exactament, sí senyor, tu ho has dit, és espectacular.
Doncs bé, Lluís Comet, que és el director de l'Oncotrail, ho deixarem aquí, però aquest cap de setmana segur que tindrem ocasió per tornar a parlar i perquè ens expliquis més sobre la cursa i com estan anant. Que vagi molt bé i et deixem ja fer els últims preparatius.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, eh? Vale, adéu-siau, bon dia.
A reveure, i nosaltres doncs seguirem el Supermatí destacant altres qüestions. Perquè ja falten pocs minuts, 4 per arribar a 8:45 del matí. Ara és moment d'ampliar els titulars que us hem explicat avui a les 8. Comencem destacant que la denominació d'origen protegit de l'oli de l'Empordà preveu una millora de la producció i la qualitat de l'oli en comparació amb la collita de l'any passat.
Els productors de la denominació d'origen protegida DOP Oli de l'Empordà encaren amb optimisme la collita d'enguany. La campanya de producció d'oli es posarà en marxa ara a mitjans d'octubre, quan l'oliva comenci a canviar de color. Simón Casanovas, president del Consell Regulador, ha asseverat que les pluges van caure en un moment decisiu i van assegurar el desenvolupament correcte de les oliveres. La darrera collita normal va ser la del 2020, on es van esprema 200.000 litres d'oli. La de l'any passat va ser extremadament seca i la producció es va reduir a menys de la meitat, 70.000 litres d'oli. Es preveu que la campanya d'enguany sigui millor que l'anterior, però en cap cas que arribi als grans nivells del 2020. Segons el Consell Regulador, els preus es mantindran estables, tot i que hi ha una possibilitat que baixin lleugerament. La presentació de l'oli nou de l'Empordà es farà el 30 de novembre a Figueres i el 14 de desembre a Girona. L'adob oli de l'Empordà inclou 900 hectàrees d'oliveres repartides entre l'Alt i el Baix Empordà, el Pla de l'Estany i el Gironès, com ara el Trull Corporatiu Oli Pedrigolet a Ullà.
A la fi de la temporada alta es deixa notar el mercat de treball gironí perquè tan sols durant el setembre les comarques gironines han perdut més de 16.000 llocs de treball i deixen enrere el rècord d'ocupació assolit durant l'estiu. Segons les dades que periòdicament fa públiques el Ministeri d'Inclusió, a finals de mes la xifra d'afiliats a la Seguretat Social ha baixat fins als 368.000 persones, un descens del 4,18%. De moment, però, això encara no es deixa notar les llistes de l'atur, perquè el setembre es tanca amb un 0,3% més de desocupats a la demarcació, cosa que s'ha traslladat a les xifres, que traslladat en xifres suposa que hi ha 93 persones més apuntades. En global, a les comarques gironines, ara hi ha pràcticament 29.500 aturats que busquen feina. S'acaben les vacances i, per tant, doncs, a l'entrada de la temporada baixa, i això també dificulta el mercat del treball. Si bé no amb l'atur, sí que amb les dades d'afiliació a la Seguretat Social. Anant a pams, segons se'n recullen les dades del Ministeri de Treball, aquest setembre la xifra de desocupats a les comarques gironines ha augmentat tan sols un 0,3%, que se suma, això sí, l'increment del 3,2% amb què es va tancar l'agost. En relació amb la resta de Catalunya, les comarques gironines és l'única demarcació on la xifra d'aturats ha crescut aquest setembre, perquè tant Barcelona com Tarragona i Lleida, de major o menor mesura, han reduït desocupats durant l'últim mes. De fet, arreu del país, l'atur ha baixat un 1,21% aquest setembre, amb 4.000 desocupats menys. Per tant, també, si el percentatge es trasllada en xifres, aquest setembre es tanca amb 93 persones més apuntades a les llistes, i si es passa la lupa per sectors, aquí la situació es dispara, perquè mentre que els serveis i l'agricultura augmenten el nombre d'aturats, en el cas de la indústria i la construcció n'eixuguen. Per tant, també cal destacar que 125 persones, que hi ha 125 persones sense ocupació anterior que s'han apuntat a l'atur. Aquesta és una de les informacions que us expliquem, però també us hem de destacar que la policia local de Palamós augmenta el nombre de serveis amb més de 9.700 actuacions fins aquest mes d'agost. Això implica que cada dia es duen a terme més de 40 intervencions o diligències, moltes d'elles derivades de les 12.000 trucades rebudes a la central de la comissaria. L'increment a l'activitat s'ha traduït en 33 detencions i 273 citacions, a més de nombrosos controls. Sergi Villena.
En total, s'han fet 364 controls de seguretat ciutadana, 208 de trànsit i 760 hores de patrulles a peu. Tot i la reducció dels delictes contra la seguretat viària i dels robatoris amb intimidació o força, els petits furts i les ocupacions d'immobles han anat a l'alça. Aquest augment coincideix amb la incorporació de noves tecnologies per millorar l'eficàcia del cos policial. Durant els actes de la festa patronal, es va presentar el dron de vigilància que s'utilitza per controlar el trànsit, seguir grans esdeveniments o actuar en emergències com incendis. També es van exhibir les càmeres de videogravació portàtils que la policia local va incorporar a l'uniforme l'any 2021 per reforçar la seguretat tant dels agents com de la ciutadania. Els actes de celebració de la festa patronal van comptar amb la presència de diverses autoritats locals, entre elles l'alcalde Lluís Puig, el regidor de Seguretat Ciutadana Josep Santamaria i representants dels cossos de seguretat dels veïns.
I més de 700 establiments d'arreu de les comarques gironines participaran en la segona edició de la Comerciada, que se celebrarà del 18 al 20 d'octubre i que ha incrementat un 16% les adhesions respecte a l'any anterior.
L'objectiu és impulsar el comerç de proximitat i posar en valor els establiments locals mitjançant accions creatives i activitats a totes les comarques. L'edició és promoguda per la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, les Cambres de Comerç de Girona i Palamós i 13 associacions de comerciants de les comarques gironines. Aquest any, Girona Centre Eix Comercial lidera l'esdeveniment en qualitat d'anfitriona, reforçant l'aposta pel comerç local com a peça clau de la vida social i econòmica dels barris. Amb el lema Somriures de colors, la campanya busca transmetre els valors del comerç de proximitat, com ara la confiança, la sostenibilitat i l'empatia. A més, es reforçarà la presència publicitària en premsa, ràdio i televisió gràcies al suport de les cambres de comerç. El projecte va néixer l'any passat com una alternativa al Black Friday, inspirant-se en altres iniciatives de suport al comerç local com l'Small Business Saturday americà o el Shop Local Day espanyol. La Comerciada reivindica el comerç de proximitat com un eix fonamental per mantenir la vitalitat dels pobles i ciutats.
El Festival de Jazz Costa Brava arriba a la 30a edició i ho celebrarà amb la combinació d'artistes locals i internacionals a Palafrugell. Els caps de cartell seran el contrabaixista nord-americà Kyle Eastwood i el cantant britànic de soul Miles Sanko, que actuaran al Teatre Municipal. Entre el 10 i el 20 d'octubre, Palafrugell també comptarà amb els concerts de Neus Mar i l'Escola de Música, amb els Combos i l'Energia Big Band. Un dels noms destacats és Kyle Eastwood, que és el fill del reconegut director Clint Eastwood. El contrabaixista i baixista obrirà el primer gran concert el 12 d'octubre a les 8 del vespre al teatre amb el seu projecte Eastwood by Eastwood. És una fusió de l'enfocament tradicional i melòdic del jazz i l'homenatge a les bandes sonores de les pel·lícules del seu pare. Per altra banda, el britànic Miles Sanko presentarà Let It Fall, un viatge a través del soul i el jazz contemporani. El concert serà al teatre el dissabte 19 d'octubre a les 8 del vespre i serà una mostra del seu amor pel soul, el jazz i el hip-hop amb les influències rítmiques amb les arrels ghaneses. A més, també hi haurà l'actuació d'artistes de Palafrugell. Neus Mar presentarà Neus Mar Atlantic Feeling el divendres 11 d'octubre a les 8 del vespre al teatre. És una fusió de la música llatina amb el jazz plena de ritmes i improvisació i serà una oportunitat per descobrir una nova faceta de la cantant. L'Escola de Música de Palafrugell presentarà, per altra banda, els seus joves talents el dissabte 12 al migdia a Plaça Nova. Els Combos i l'Energia Big Band faran concerts gratuïts. I el dissabte, després a les 5 de la tarda, Windy Hoppers faran una classe d'iniciació Lindy Hop i ensenyaran els primers passos de ball del ball emblemàtic del swing. A més, a les 6 de la tarda, Nosa Col·lectiu col·laborarà en el Jazz and Young. Aquest any hi actuarà Coure, que combina diferents estils que van des del doom al free jazz en format instrumental. El concert serà a Can Genís. I el festival també comptarà amb altres formacions catalanes. La Sant Andreu Jazz Band actuarà el diumenge 13 al migdia a Plaça Nova. És una formació que s'ha guanyat el respecte en l'escena internacional després de més de 400 actuacions a 15 països. I en aquesta ocasió comptarà amb el cantant i saxofonista Edu Ferrer com a convidat especial que interpretarà peces del repertori de Frank Sinatra. El divendres 18 d'octubre, a les 8 del vespre, el Teatre Municipal serà l'escenari del concert d'Aura i Biel, un duet emergent format per la cantant Aura Mari i el pianista Biel Harper. La seva proposta destaca per la delicadesa, la riquesa de matisos i textures en el seu imaginari musical. I el dissabte 19 d'octubre al migdia, BKT Brass Band, One Up, recorrerà els carrers del centre de Palafrugell fins a Plaça Nova. La formació parteix de les Brass Bands de New Orleans i combina el pop, reggae, hip-hop i rock. La formació es compon de 9 instruments de vent i 2 percussionistes. I per acabar les actuacions musicals, el diumenge 20 d'octubre, a les 12 del migdia, la cantant de Soul, Mònica Green, actuarà a Plaça Nova. Amb el seu projecte We Are All Soul, Green i la seva banda oferiran un concert ple de ritme i emoció. Green és estatunidenca, però fa anys que viu a Catalunya. I a més, hi haurà altres activitats relacionades amb el jazz i que van més enllà de les actuacions musicals. El Cine Club Garbí organitza la projecció de Bird de Clint Eastwood, que es basa en la vida del llegendari saxofonista Charlie Parker Bird. El cicle Jazz i Cinema serà el dijous 10 d'octubre a 8:45 del vespre al Teatre Municipal i servirà d'aperitiu de l'actuació de Clint Eastwood. Per altra banda, la Biblioteca de Palafrugell presentarà el llibre Round About TT, una mirada coral a la vida i l'obra de Tete Montoliu, que és una biografia del pianista de jazz més important d'aquest país, amb documents, converses, testimonis, cartes, entre altres. L'escriptor i periodista Pere Pons Macias presentarà l'acte. I la biblioteca també organitzarà l'espectacle infantil La bruixa del jazz de la companyia En clau de clown. L'obra serà el dimecres 16 a les 7 de la tarda i combina teatre i titelles per introduir els infants al món del jazz amb un missatge sobre l'esperit de llibertat i l'expressió íntima. I el festival també aposta, recordem que aposta per portar el jazz al carrer en una clara referència a les arrels populars d'aquest estil musical. L'organitza l'Ajuntament de Palafrugell amb el suport de diverses institucions i entitats locals. Va començar l'any 1990 quan el Patronat Municipal de Turisme de Palafrugell va organitzar concerts de jazz als Jardins del Cap Roig a l'estiu. L'any 2000 la Fundació Caixa de Girona es va fer càrrec del festival i el 2001 es va integrar en els festivals d'estiu de l'entitat. El 2006 l'Ajuntament de Palafrugell va decidir recuperar el Festival de Jazz Costa Brava per reforçar el seu vincle amb la cultura local. I l'Institut La Bisbal i la Cooperativa de Ramaders del Baix Empordà impulsen un nou curs d'auxiliar de ramaderia. La creació d'aquest curs a través de la col·laboració entre aquestes entitats respon a una necessitat creixent al sector ramader de la comarca, en el qual cada cop costa més trobar professionals amb formació, Maria Alzina.
El curs vol abordar les diferents varietats d'animals vinculats al món de la ramaderia i conèixer com cal tractar-los en aquest tipus d'explotacions. El curs començaria el proper mes de novembre i les classes teòriques acabarien el mes d'abril, totes en horari de tarda. A part de fer aquest horari de formació de classe, els alumnes visitaran granges de la zona per conèixer els diferents tipus de bestiar. En total, la formació preveu 390 hores de teoria, a les quals se li sumarien 120 hores de pràctiques en alguna empresa del sector. Les inscripcions del curs, que forma part d'un conveni entre el Departament d'Educació i el Servei d'Ocupació de Catalunya, es poden fer fins al 31 d'octubre. Un 70% de les places que estan reservades a persones desocupades, la resta es destinaran a persones que ja estan treballant en el sector, però que volen certificar els seus coneixements, tal com explica el cap d'estudis de formació professional de l'Institut La Bisbal, Marc
Arimany. Vale. I el nostre, en aquest cas, al veure que hi havia tantes famílies, que hi havia tantes oportunitats, doncs ens va proposar que ells tenien moltes mancances en les seves granges de llet, de no tenir operaris qualificats, doncs ens va proposar si hi havia la possibilitat de fer un curs d'auxiliar de ramaderia. I ho vam mirar, hi havia el certificat de Villuquet d'auxiliar de ramaderia, el vam sol·licitar dins d'aquest conveni 4 vigent que hi ha, ens el van autoritzar, i ara estem en aquesta fase de recerca d'alumnes.
I per la seva banda, el president de la Cooperativa de Ramaders del Baix Empordà, Llet Nostra, Jordi Riambau, explica que van veure la necessitat d'unir forces amb el sector educatiu després de veure la mancança de personal format que hi havia en el sector ramader de la comarca.
Durant l'any passat ja van impulsar un curs que permetia formar treballadors del sector, però amb aquest treball conjunt es pot obtenir una certificació.
Això va començar que nosaltres teníem el problema de que quan necessitem gent per treballar, moltes vegades al final trobes algú que vol venir i arriba i no sap ni el que és una vaca ni la mida que té, i quan la veu s'espanta i el que vulguis. I llavors l'any passat vam fer un petit curset per ensenyar algú sense estar d'acord amb l'institut, i va funcionar una mica, i després ens van posar d'acord amb el Consell Comarcal i amb l'Institut de la Bisbal, i ara pues, ho heu fet una mica més en sèrio, perquè la gent inclús traurà un títol quan surti d'aquí, no?
Jordi Riambau apunta també que és necessari tenir aquesta connexió amb el sector educatiu per poder expressar les necessitats que tenen les empreses a l'hora de comptar amb personal format. Riambau reconeix que és complicat que el personal format marxi després d'haver après la feina. Riambau, a més, explica que molts cops la feina dels ramaders de la comarca queda oblidada per la representació que té el sector. Tot i això, explica que busquen persones que vulguin fer aquest curs i que estiguin disposats a treballar en el sector.
I en cultura també us volem destacar que la Biblioteca de Palafrugell organitza una xerrada complementària a la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs i un taller de lectura aquesta setmana. Avui la professora Maria Moreno comentarà Ariadna, el laberint grotesc de Salvador Espriu, i demà els autors de l'exposició fotogràfica Jo sóc autor parlaran sobre el seu procés creatiu. La primera activitat serà el Club de Lectura dels Imprescindibles, avui a les 6 de la tarda. La professora de Filologia Catalana a l'Universitat de Barcelona, Maria Moreno, dirigirà la sessió. Els assistents comentaran Ariadna, el laberint grotesc de Salvador Espriu. Espriu, evidentment, és reconegut per les seves contribucions, tant en poesia com dramatúrgia o prosa. Algunes de les seves obres són El doctor Rip, del 1931, i L'Aia del 32, així com els seus llibres de narracions, com Miratges i Tarea, del 1935, i Les ombres, que no va poder completar. L'activitat en rep el suport de la Fundació Josep Pla, i qui vulgui trobarà exemplars del llibre a la biblioteca. I per altra banda, l'Espai Cultural de Palafrugell organitza una xerrada complementària a l'exposició de la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs. Demà a les 6 de la tarda els artífexs de la mostra Jo sóc autor, que són Enno de Jonge, Ricard Madamón, José Ruz i Albert Tejada compartiran les seves experiències i reflexions sobre l'obra. La introducció anirà a càrrec del professor de fotografia David Salcedo i la coordinadora de l'exposició i responsable de l'Escola de Fotografia de l'Iran Mireia Tor. La xerrada serà al pati de la biblioteca i l'exposició es podrà visitar fins al 13 d'octubre. I l'aparcament del casal de Palafrugell té un nou tancat per residus comercials. Palafrugell ha començat una campanya per explicar als comerços com funcionarà el nou servei. L'objectiu és que hi puguin dipositar els residus de rebuig, penjadors i, esporàdicament, restes reciclables com envasos i cartró i que no puguin esperar-se a la recollida porta a porta. El tancat, però, recordem, no servirà per als habitatges particulars. Els comerços disposaran d'una targeta d'usuari que lliurarà un educador ambiental als comerços i, a més, els recordarà com funciona l'aplicació Palafrugell al mòbil i com poden sol·licitar els serveis i consultes sobre residus d'una forma fàcil i ràpida. La targeta també serà la que els permetrà accedir a la deixalleria. Els nous canvis s'han finançat amb els fons Next Generation. 7.500 euros han permès millorar l'aplicació de residus Palafrugell al mòbil i uns 9.500 per al tancat amb control d'accés i també que és videovigilat i que, com us dèiem, és el casal de Palafrugell. Falten, de fet, 2 minuts per 3:15. I acabarem el bloc informatiu també explicant-vos una de les notícies protagonistes en aquest programa, perquè diversos equips participaran a l'Oncotril. Fa una estona parlàvem amb el seu director, Lluís Comet, però ara diversos, doncs, us ampliarem que diversos equips participaran en aquesta cursa i expliquen per què els motiva participar-hi. I en molts casos, evidentment, la solidaritat és el principal motiu de la seva dedicació de la causa benèfica. Carme Pons.
Alguns dels grups que competiran a la cursa ens han explicat els motius que els impulsen a participar-hi, com ara els oncolligats.
Mai abans havien participat els treballadors, però aquest any ens vam animar pensant que seria molt interessant viure-ho des de dins. No només escoltar els pacients que ens expliquen les seves històries o persones properes, sinó realment ser nosaltres que vivíem l'experiència en primera persona. I això és el que ens va animar, ens vam anar motivant i mira, al final aquest any fem un equip.
Els Botrulls de les Gavarres, que destaquen la seva cohesió com a grup.
Ens agrada molt córrer, ens agrada molt caminar, però també ens agrada molt fer unes bones trobades, bons dinars, unes bones xefles, en definitiva, i és el que procurem. Doncs després d'un bon entrenament, trobar-nos i comentar la jugada al voltant d'un plat i d'una copa.
I els Sempre Endavant, que ens fan un recordatori del més essencial.
Nosaltres fem la Onco pels qui tenen realment una cursa, pels qui realment tenen una ultra contra el càncer cada dia, per a qui ho necessita, per a qui ho necessitarà i pels que ja no hi són.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
És dijous, queden ja pocs minuts per arribar a les 9 del matí. Estem ja a la recta final del Supermatí i, com sempre, parlem de sèries i pel·lícules, parlem de totes les estrenes i les enrepassem amb l'Ignasi Arbat. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Molt bé, em sembla que tu tenim uns dies enfeinat, diríem, no? Perquè em sembla que ets a Sitges.
Sí, comença el Festival de Sitges. D'aquí res veurem la pel·lícula d'inauguració, Presence, que ve el seu director, Steven Soderbergh, a presentar-la. Però tenim diverses pel·lícules que també arriben avui mateix a plataformes i que s'estrenen avui mateix també al Festival de Sitges. Per tant, és una mica coordinació, que també hi ha alguns títols que podem compartir amb tothom.
Hi ha algunes pel·lícules, doncs, que ja s'aprofiti sempre, doncs, hi ha el festival per estrenar-les?
Sí, hi ha algunes, doncs, això, d'estrenes simultànies, cada vegada això passa més, i algunes pel·lícules que s'estrenen els propers dies a Sitges i que la setmana que ve arriben en cartellera, com de Substance o la pel·lícula de Christopher Reeve Story, etc., que aquestes ja arriben properament. Com que el mes d'octubre és el mes del terror, Sitges s'anticipa també a moltes d'aquestes estrenes, com Terrifier 3, que divendres arriba al Festival de Sitges i que aquí arribarà just per Halloween, el 31 d'octubre.
Doncs bé, ja anirem parlant. Entre avui i també la setmana que ve, doncs, ens aniràs explicant com va el festival, un festival que comença ara, però que la setmana que ve, doncs, després ja ens diràs com han anat aquests primers dies i que ens ho explicaràs des de Sitges. Per tant, entenc que si algunes d'aquestes estrenes s'estrenen aquests dies a Sitges, doncs això vol dir que tindrem unes estrenes força relacionades amb el terror, no?
Sí, el mes d'octubre ja és tradicional i ja comencem força aquesta setmana i d'aquí fins a final de mes.
Doncs bé, comencem ja parlant d'una de les estrenes i les recomanacions que ens portes avui, que és que torna el Joker, no?
Torna el Joker amb la seva darrera pel·lícula, Joker Folie à Deux, així en francès.
Hace dos años el nombre de Arthur Fleck azotó Gotham como un huracán.
El juicio del siglo.
Creen que Arthur Fleck es un mártir. No lo es. Es un monstruo.
Doncs una pel·lícula amb un repertori de luxe.
Sí, bàsicament en Joaquin Phoenix, que torna a repetir el paper de Joker, i Lady Gaga, que en aquest cas és la seva contrapartida, que interpreta Harley Quinn, la seva xicota, no? Paper que havia fet Margot Robbie també anteriorment en altres pel·lícules univers DC. Però aquestes van una mica a part, és a continuació d'aquest Joker més realista, dirigit per Todd Phillips en aquesta ocasió, i hem de dir que és una pel·lícula que s'ha anat desinflant una mica, és a dir, ja els primers tràilers van emocionar poc, va passar per Venècia, on va passar la primera, que recordem va guanyar el premi millor pel·lícula, i ha rebut uns quants pals de la crítica.
Sí?
I ara arriba a tot arreu, sí, perquè, bueno, ja ho veurem, jo encara no l'he vista, tinc ganes també de veure-la, encara que trigaré una mica, perquè estant al Festival de Sitges serà complicat que no la pugui veure fins aquí dues setmanes com a mínim, però bé, és bàsicament la història de Joker, en aquest cas tancat en un psiquiatre d'Arkham Asylum, que és el de Gotham City, que es trobarà amb el personatge de Lady Gaga, no? Que s'establirà aquesta connexió romàntica entre Joker i Harley Quinn. És una pel·lícula, entre cometes, musical, que és el que més sobta, i no us espereu una cosa com la primera, sinó que és una pel·lícula, en aquest cas, diferent. Veurem, a veure, també és una pel·lícula llarga, 2 hores 20 minuts, però el que sembla que està clar és que no arribaran a les xifres de la primera, que recordem que va arribar als 1.000 milions de dòlars, que va ser una pel·lícula molt barata. Aquesta ja ha costat molts més calés, perquè Joaquin Phoenix ha demanat el que no està escrit per repetir el paper. Todd Phillips, el director, també doncs, ha demanat molta pasta. I si l'altra va costar uns 60 milions, aquesta s'ha anat als 200. Per tant, ha de ser un gran èxit de, sí, un gran èxit de taquilla per poder recuperar aquesta inversió.
Doncs bé, ja n'estarem pendents, ja ens explicaràs, perquè és això, entre si les, diríem, no sembla que no està tan ben valorada, però sí que ha costat tants més diners, per tant veurem si després també poden recuperar part de la inversió o tot, o com va.
Sí, ja veurem. De totes maneres, visualment la pel·lícula fa molt bona pinta, és a dir, té com quadres o fotografies que estan molt xules. Hem vist el tràiler, això només ho dic, però bé, a mi la primera pel·lícula he de dir que no soc dels entusiastes, precisament, és una pel·lícula que a mi, pues, regolinxi, i aquesta l'agafo amb unes ganes relatives, encara potser una mica menys, tinguent en compte que fins i tot o sigui, que la gent que li va agradar la primera, aquesta no li ha agradat. Bé, veurem. Igualment la veurem, ja t'he dit. Tenim ganes, com a mínim, per veure el Joaquín Fènix.
Doncs bé, aquesta és una de les recomanacions. Recordem que demà ja divendres, doncs tindrem l'estrena. I ara hem d'anar fins a la plataforma Max, no?
Sí, anem a Max, una pel·lícula bastant curiosa que porta 2 anys al calaix de Warner i que finalment ella estrena a la plataforma, que és El misterio de Salem Slot.
I've always written stories about things that are so terrible. You'll run away until your brain won't remember.
So why did you come back?
I'm here for research.
What exactly, though, are you researching? I can see you
lying back. M'ha intrigat això que em dius, eh? 2 anys al calaix.
Sí, no se sap ben bé per què és realment un misteri. La pel·lícula l'ha dirigit Gary Doberman, que és el director, per exemple, de la tercera pel·lícula d'Annabelle, però que està molt vinculat en altres facetes de producció i guió al cinema de terror, especialment acompanyat de la mà de James Wan, que en aquest cas produeix aquesta pel·lícula. Està basada en la novel·la del mateix títol, Salem's Lot, de Stephen King, que ja va tenir una versió finals dels anys 70 molt popular per televisió. Era com una minissèrie. I aquesta és la primera vegada que s'adapta en pel·lícula, però la pel·lícula s'acaba estrenant en televisió, no? Tothom esperava que això s'estrenés en cinema i no sé si és perquè Warner no li veia molta confiança i potser la pel·lícula no ha sortit molt bé. Veurem, ja t'ho dic, perquè ens l'estrenen avui al Festival de Sitges a la nit. Durant el dia arribarà a plataforma, per tant, potser hi haurà gent que la veurà abans que nosaltres la puguem veure al Festival de Sitges, no? Cosa que també és una mica curiosa. I per recordar ràpidament la història, és la història d'un escriptor, molt a l'estil Stephen King, que torna a la seva casa d'infantesa, al seu poble natal, per trobar la inspiració per escriure el seu pròxim llibre. I allà descobreix que el seu poble doncs està assetjat per un vampir que està transformant a varis dels seus habitants. I està protagonitzada, en aquest cas, per Lewis Pullman, que és un dels actors en ascendència actualment.
Doncs bé, aquesta és una de les recomanacions, però també ens has de portar una altra pel·lícula, no?
Sí, una altra que també s'estrena a Sitges aquesta mateixa nit, competint amb l'altra, per tant, haurem de triar quines de les dues veiem, això passa molt a Sitges.
Ah, sí, a la mateixa hora.
A la mateixa hora, sí, noi. Passa Sitges, això. House of Spoils, a la casa de susurros, però no passa res. No passa res, perquè s'estrena a Prime Video, per tant, la podrem veure tard o d'hora, també.
Este solomillo está tan rico que te casarías con él.
Eso es, así es como se hace, chicos. Mirad y aprended.
Me voy para ser la jefa en mi propio restaurante. Tenemos un sitio precioso al norte.
Todo tuyo, nena.
Para lograr un restaurante de alta cocina en mitad de la nada es algo decisivo.
Hay que convertirte en la próxima gran estrella.
No las quiero calcinadas, sino para chuparse los
dedos. ¡Llévatelos, rápido!
¡Vamos!
Nunca había visto nada parecido.
Queremos lo mejor de lo mejor.
Veiem el tràiler, doncs, una sèrie de cuineres, no? De què tracta aquesta pel·lícula?
Sí, això es porta al gènere de terror a la cuina. Hi ha la cuina amb prou... Sí, pot ser terrorífica, no? Amb l'estrès i sobretot amb l'alta cuina, etc. I aquí afegim el component fantasmagòric. És a dir, tenim una cuinera que doncs, està farta d'allà on treballa i decideix instal·lar-se i fer una cuina, un restaurant, obrir un restaurant pel seu compte. I el problema que hi haurà en aquest restaurant, que bé, tot serà així, doncs, una mica de luxe, amb productes de proximitat, etc., de l'hort d'allà al cantó, hi ha un fantasma, el fantasma de l'antic propietari, que el que farà serà sabotejar la cuina d'aquest restaurant. Aleshores, aquí barreja una mica el thriller amb gènere fantasmes, amb cuina i amb aquesta prometedora i ambiciosa cuinera que perdrà el cap a conseqüència d'aquest fantasma que l'assetja.
Doncs bé, una de les pel·lícules que la podrem trobar a Amazon Prime. Això pel que fa doncs, a aquest gènere de terror, però em sembla que la pròxima recomanació deixem anar el terror i més aviat ens posem una mica romàntics, no?
Sí, anem per bon rotllo, una sèrie d'aquelles que tot és un lloc còmode, un lloc bonic on viure, que dic jo, que és Heartstopper, que arriba a la seva tercera temporada.
Nick, I love you. You don't have to say it back yet. I don't want you to feel pressured to...
I'm shocked you haven't said it already.
I don't want him to have to say the awkward I love you too, because he feels obligated to.
You don't think he feels the same? Oh. Tell tell him today.
Hi. Hi.
Doncs bé, aquestes històries d'amor, no? En aquest cas, doncs això sí, més dolçó.
Sí, dolçó absoluta. Ja t'he dit que és un lloc bonic on viure, és una sèrie que la veritat és molt maca i és agradable. I és aquell bon rotllo, a vegades, enmig de sèries d'assassinats, de crims, de vampirs i de superherois i de mafiosos i coses. Tinc ganes d'una història romàntica ben feta, ben escrita, ben interpretada. I en aquest cas són històries de primers amors en aquest cas d'uns doncs, protagonistes que ja se fan una mica més grans, perquè en aquest cas ja comencen el batxillerat, ja estan començant a pensar a veure què faran a la universitat, etc. I continua adaptant els còmics d'Alice Ousman sobre aquesta història d'amor entre Charlie i Nick que va donant els següents passos. La sèrie continua amb la mateixa línia de bon rotllo, diversió, dolçor, però mai sent empalagosa. Si ja t'ho dic, et queda una mica el somriure tonto de veure aquests personatges tan, tan bonics que més ha sabut adaptar perfectament a aquesta sèrie. 8 capítols de cop, mitja horeta, vull dir que passa molt bé i super recomanable. Si encara no ha descobert la sèrie, doncs ja traieu i comenceu des de la primera.
Recuperar doncs això, les temporades anteriors i que per tant doncs això avui aquest 3 d'octubre, per tant també qui vulgui ho pot trobar a Netflix.
Perfecte, sí, sí.
I ja ens queden res a pocs minuts i per tant amb quina recomanació acabem ara?
Acabem amb El Hoyo 2.
Buenos días, vecinos. Un nuevo mes en El Hoyo.
Una vez al día bajar a una plataforma con comida. Tendremos unos minutos para comer el plato que hemos elegido.
Una comida.
Cualquier cosa.
Lo que quiera.
Cenirnos a nuestros platos. Es la ley.
Aquí doncs ja veiem que la dolçó la deixem enrere.
Sí, la deixem enrere. Això arriba directament a plataforma. Recordem que El Hoyo, la primera part, és una pel·lícula estrenada fa 5 anys que aquell any va guanyar precisament el Premi Festival de Sitges. I aquí replica la trama, és a dir, com que la va distribuir Netflix, en aquest cas ja Netflix ha encarregat directament una seqüela perquè va funcionar la pel·lícula molt bé a la plataforma. És un món distòpic, un sol escenari, que és aquest forat que es mou en diferents nivells, que té forma de torre, i aquesta torre va passant una plataforma i aquesta plataforma porta menjar, de tal manera que els que millor mengen són els de dalt i els pitjors els de baix, que li queden les sobres i que pràcticament, per no dir literalment, es maten entre ells. I aquí doncs apareix un nou misteriós líder que intentarà imposar el seu control. Repeteix el director, Galder Galezo-Rutia, i veurem, perquè jo tinc una mica de desconfiança perquè crec que ja estava tot explicat i sembla com allargar el xiclet de la història, però bé, a veure, veurem si ens expliquen alguna cosa nova o és una seqüela innecessària.
Bé, això és un d'aquells debats que sempre hi són, no?, sobre la taula. Penses, ostres, tocava, no tocava? Veurem.
Sí, si és la mateixa història, dius, no, ara si han fet alguna cosa diferent, doncs, i està ben feta, evidentment, doncs, poder ser.
Doncs bé, Ignasi Arbat, moltíssimes gràcies per les recomanacions que ens apuntem per gaudir ja des d'avui, durant tot aquest cap de setmana. Que vagi molt bé al Festival de Sitges i la setmana que ve tornem a parlar i ja ens expliques com van les estrenes i què has pogut veure.
Perfecte, doncs fins la propera setmana, una abraçada.
Que vagi bé. Doncs bé, anem ja acabant el supermatí del dia d'avui. Abans, però, farem un cop d'ull al temps.
Avui dijous esperem un dia amb més sol i tramuntana moderada, remenant-se el tràngol d'aquesta direcció al mar. La temperatura canviarà poc, ambient fresc en general. Demà divendres repetirem la mateixa llei de temps.
Doncs bé, demà serà divendres, per tant a les 8 del matí tornarem com sempre per explicar-vos tota l'actualitat del Baix Empordà, com sempre a partir de les 8 a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també en emissió a Ràdio Bisbal. Per tant, doncs, farem tot el repàs de les notícies. Gràcies com sempre per l'atenció i fins demà. A reveure.